Hem estat parlant de les protestes a Iran, en què el vel i el cabell alliberat de les dones han estat els símbols de la revolta. Però, com dèiem, no podem comparar el que significa el vel al Pròxim Orient amb el que significa en una ciutat europea. Les dones que fem aquest programa, més o menys totes, hem estat criades en el catolicisme. Tenim la nostra opinió, però jo penso que ara no ens toca parlar-ne. Per tant, hem recollit opinions de tres dones que tenen orígens en països de religió musulmana i deixem que elles parlin i coopinin sobre el tema, no? Clara Ardèvol, tu has parlat amb elles, benvinguda.
Hola, Montse, doncs sí. Per una banda tenim Los Gurgunes, que és sòcia fundadora de la cooperativa col·lectiva i professora associada de la Universitat de Lleida. També comptem amb l'opinió de la Mimun Hamido, que és activista i autora del llibre No nos taparan. I per últim, amb la Watef Amitak, que és comunicadora i activista. Abans d'entrar a fons amb el tema del vel, fan algunes reflexions sobre les protestes a Iran i sobre la relació que aquestes protestes han tingut amb el hijab.
Està clar que superaran les fronteres d'Iran. És una batalla capital que guanyaríem contra una forma de patriarcat específic. Per tant, té un valor immens. Però també em provoquen por i molta preocupació, perquè mentre nosaltres estem seguint aquestes protestes des de casa nostra i intentem sumar-nos a la seva lluita, no? Escrivint o manifestant-nos, elles posen la seva vida en perill.
Tengo muchas amigas iraníes, cansadas, hartas, llevan muchos años así. Esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Es difícil quitarse el hijab exterior, pero es muy difícil, después de tantos años, quitarse el hijab interior. Van paso a paso, las mujeres iraníes están siendo valientes.
Fa pocs dies la periodista i escriptora iraní estatunidenca Masih Alinejad explicava que el que estan demanant les dones a l'Iran és justament la llibertat d'elecció. No estan demanant que s'aboleixi el hijab o el mocador. Estan demanant que les dones puguin decidir portar-lo o no.
De fet, la Watef critica que sovint Occident posa el focus en la situació de les dones en aquest i en altres països per parlar només del tema del vel i que així s'oblida de moltes altres injustícies que pateixen.
I cal dir també que el fet de portar hijab o no no implica el mateix en tots els contextos. Aquí no hi ha lleis que obliguin a portar-lo, per exemple.
No, però igualment hi ha molt debat sobre què simbolitza i si simbolitza el mateix per totes les dones en tots els contextos.
És tota una filosofia, un conjunt de qualitats que s'originen o sorgeixen d'aquesta idea de modèstia i adoració a Déu, entre d'altres. I que destaco en majúscules que ha de ser un acte voluntari si la persona sent que així l'ajuda a assolir alguna dimensió d'espiritualitat o per qualsevol altra justificació o raó personal i que s'aplica tant per dones com per homes. No representa el mateix en qualsevol context i per a qualsevol dona. Ja és un error de per si pensar que totes les dones musulmanes porten vel. Però quan el porta la reina d'Anglaterra, l'Audrey Hepburn o la Bella Hadid és un símbol de reialesa, d'elegància i distinció. Quan es relaciona amb una dona musulmana és tot el negatiu que us pugueu imaginar.
Ha sido siempre un símbolo patriarcal, un símbolo de sumisión. El velo te obliga a cumplir ciertas normas morales de comportamiento y se disfraza de identidad, de cultura. Piensa que es un trozo de tela que no te puedes quitar delante de los hombres. ¿Qué identidad es esa que solo se muestra ante las mujeres o ante los hombres? Te lo pones para no excitar la libido de los hombres, porque tu pelo es algo sexual. Los hombres no llevan ningún símbolo exterior que los obligue a cumplir unas normas morales, como pues, la de la virginidad, la de no relacionarte con chicos, la de no hacer, por ejemplo, para las niñas actividades extraescolares, etcétera, etcétera.
L'Islam sí que diu que els homes han de vestir amb modèstia, però una de les coses que més es discuteix quan aquest tema es toca, diguem-ne, és que només elles portin vel.
Podries dir-me tu alguna cosa en què les dones i els homes tenim exactament la mateixa posició, la mateixa condició en termes simbòlics, socials i materials en qualsevol societat o qualsevol context? Doncs no. No tenim una construcció sense estar oposada a la de l'home.
I com passa sempre amb molts debats relacionats amb els drets de les dones, ens preguntem fins a quin punt hi ha lliure elecció en la qüestió del vel.
Sí, evidentment, en contextos com el d'Iran, la lliure elecció no hi és, però el debat és si pot ser-hi en altres contextos, com per exemple el d'aquí.
Penso que no triem lliurement res, perquè no crec que existeix una lliure autonomia de la voluntat. Ara bé, jo preguntaria Què aporta aquesta pregunta sobre la voluntat de les dones que porten el vel a la nostra lluita feminista d'avui en dia? Penso que resta molt més que aporta.
Si és possible parlar de lliure elecció en el tema del vel, ha de ser estrictament personal i ningú hauria de posar en dubte ni de qüestionar aquesta decisió. El que és absolutament inacceptable és que una dona s'obligui per la raó que sigui a portar un tros de tela a la cara o al cap, seria la punta de l'iceberg d'un conjunt de moltes altres imposicions.
Las mujeres, qué curioso, siempre elegimos lo peor. Elegimos alquilar nuestros vientres, elegimos ser prostitutas, elegimos ponernos un hijab. Esa es la libre elección. No hay libre elección porque no hay problemas cuando te lo pones, pero sí hay problemas cuando te lo quitas. ¿Qué libertad es esa si resulta que cuando te lo quitas eres una apestada o una renegada?
És cert que les dones tenim una llibertat d'elecció limitada en moltíssimes coses. A vegades fins i tot pensem que triem lliurement coses que potser no les estem triant tan lliurement, no? A Occident, doncs, podríem tenir un munt d'exemples, la pressió estètica, la depilació... I són comparacions que en aquests debats acostumen a sorgir.
El que passa és que potser tampoc és just això de dir que les han entabanades, perquè això és dir molt, hi haurà casos, però és difícil parlar de que això succeeixi en tots els casos.
Sí, el que passa que en aquest debat normalment aquestes menes de comparacions apareixen, no? Hem preguntat a l'Osgur, la Mimun i la Guatef, què en pensen de tota aquesta mena de comparacions que es fan amb Occident?
No he pensat mai i renuncio a pensar en aquests termes, almenys jo. Amb quin fet de portar el vel comparem? El fet de portar el vel aquí, ara? El fet de portar el vel ara a Afganistan? El fet de portar el vel fa un segle a Nord-Àfrica?
A mí me parecen comparaciones absurdas. ¿Qué piensan esas mujeres? ¿Que debajo de un burka no hay una mujer hipermaquillada, hiperoperada, con tacones, etcétera? Esas presiones las tienen todas las mujeres. Estas mujeres que piensan eso no se plantean que no asesinan a nadie por no llevar tacones o por no ir maquillada. El hijab es el símbolo patriarcal por excelencia. Dice, esa mujer es nuestra, de la comunidad, pertenece a su familia, a su marido.
Són comparacions legítimes. La qüestió aquí és qui es creu amb el dret de titllar o criticar el vel com una pressió o un mandat masclista sense mirar-se al seu voltant primer. La fal·làcia de creure que Occident és totalment lliure a tots els nivells. El vel sí que pot ser masclista quan emergeix d'un entorn misògin i ja hi ha persones en primera línia que ho critiquem i lluitem cada dia. Mai pot ser una imposició. Igual que el tema del maquillatge, els talons o les operacions estètiques.
Deixem una mica el debat simbòlic o teòric i centrem-nos també en l'aquí i l'ara, perquè el que es troben moltes dones que porten hijab a Catalunya és que sovint o bé se les infantilitza i se les tracta amb paternalisme, o bé se les tracta des de l'odi i el racisme més desacomplexat. Li hem preguntat a la Guatef si creu que aquesta xenofòbia pot portar moltes dones a reafirmar-se en l'ús del vel, en la seva identitat, etc.
Que algunes dones es posin el vel per una qüestió identitària, per reafirmar la seva identitat davant d'un context que les assenyala precisament per ser musulmanes, és una forma de reivindicació, resistència i resiliència. És resultat també d'un llarg procés de patiment, reproducció del colonialisme i imperialisme.
La Mimun, en canvi, parla de la importància de separar vel d'identitat, cultura i religió.
A ti te dicen que el velo es identidad, que el velo es cultura, pero la Comisión Islámica Española se pronunció al respecto hace como 3 años diciendo que el velo era un símbolo religioso y que era obligatorio por atado a las mujeres musulmanas. Eso es terrible. Te estoy diciendo que hay un montón de mujeres musulmanas que no llevan velo y que esas mujeres no son musulmanas. ¿Por qué en Europa tiene tanto auge el hijab? Bueno, pues porque Arabia Saudí y los hermanos musulmanes han puesto toda la carne en el asador en Europa. No és algo religioso, és algo totalmente político.
El que sí que veiem sovint és que són especialment assenyalades a vegades les dones que van a les llistes de partits polítics. I també cal preguntar-se fins a quin punt els partits les utilitzen o no, no?
El que m'importa més és que hi hagi dones d'origen personal o familiar migrant als espais de poder independentment del seu vestimenta, que tinguin poder. No pararé a pensar quin propòsit hi ha en aquest fet. A mi també m'han cridat molt a molts llocs perquè represento la cota, no? La cota de persona d'origen migrant. personalment no m'importa, perquè jo uso aquests espais per dir lo meu.
Porque los partidos las utilizan para mostrar lo multiculturales que son. Porque claro, si no llevaran hijab, ¿cómo se va a notar que son musulmanas? No se notaria, serían personas.
Dic que els partits polítics d'esquerra són atacats pel fet d'incloure dones amb vela a les seves llistes és una altra forma de paternalisme i racisme, perquè es dona per suposat que una dona amb vel només pot ser inclosa i acceptada per pena o interessos. Acaba prenent més protagonisme al seu vel que el que està portant la persona en si.
Bozas Osemon Obis Osemon Ro Mandida.
Estem parlant del poder polític, però si parlem també del poder judicial, ens trobem coses que afecten el dia a dia de les dones que porten vel, com algunes prohibicions. En parlem.
És completament contradictori i hipòcrita. Són submises, poc formades i poc feministes, però els impedim l'accés a un dret tan bàsic com és l'educació, les agredim, les assetgem perquè avorreixin formar part de la societat. En què quedem?
Estic en contra de qualsevol prohibició que roba un espai de poder i d'interacció social a les dones.
Niñas van con velo al colegio y el colegio dice que no se puede entrar con velo. El hijab sexualiza, hace que esa niña no tenga los mismos derechos que su compañera de clase que se llama Mari Carmen. Con lo cual, en los colegios y en los institutos de adolescentes, claro que debería estar prohibido.
Vaja, que el tema és complicat. Aquí no volem donar-li la raó a ningú, volem escoltar-les perquè cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Clara Ardèvol, moltes gràcies per tota aquesta feinada.
No, gràcies a tu. Vagi molt bé.